Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mirin, fa poc vaig dir allò que només m'hauré fet gran el dia que deixi d'entendre els joves, que no de voler entendre'ls, i temo que aquest dia ja ha arribat. Segons el sondeig publicat anualment per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, escrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i creat l'any 88 per la Diputació, les dones de més de 65 anys i els homes de 18 a 24 anys són els menys feministes. I encara una altra dada, un 15,4% d'homes d'entre 18 i 24 anys consideren molt o bastant greu l'homosexualitat. M'haurien d'explicar que és greu. En resum, els joves homes d'entre 18 i 24 anys comencen a creure que una societat amb menys drets per les dones i el col·lectiu LGTB és una societat més justa. Està clar, les dades així ho indiquen, es tracta d'un tant per cent baix, cert, però que ens hauria de fer caure la cara de vergonya a tots els que sempre ens hem basat en els drets humans i, un cop superat el cop, fer-nos replantejar què estem fent malament com a individus, com a col·lectiu, com a societat i com a país, per revertir aquestes xifres després de creure que només al professorat li calia el replantejament per un informe PISA que deixa el nivell del país a l'alçada del ridícul. I ja em perdonarà la duresa i la cruesa, però la creença de que els adults hi posem la raó tampoc va enlloc. Segons el mateix estudi, 6 de cada 10 catalans estaria d'acord amb la migració, però un 44,4% voldria limitar l'entrada de nouvinguts al país, i la meva pregunta és com es fa exactament això. Amb concertines? Com si alguna vegada haguéssim oblidat que alguns de casa també ho vam ser, d'exiliats. I aquesta és la pregunta. Som aquí. I ara, cap on anem? Són les 8 i un minut, i qui pujarà a la caravana aquest divendres 11 de gener del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de 9:45 analitzarem l'actualitat i sabrem què passa al món amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Serà una estona després, cap a 10:45, quan obrirem de nou els micròfons per parlar sobre la regulació del preu del lloguer. Un anunci que fa tot just unes hores ha fet oficial la Generalitat. En parlarem de tot plegat amb el catedràtic en dret civil de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nassarre, i a partir de 10:45 saludarem a la sotsdirectora de Catalunya Cristiana, Carme Monté, qui ens explicarà totes les novetats de la revista de la setmana. Arribarem al punt de les 11 fent política i humor amb la tupinada de Judit Caselles. A partir de les 11 descobrirem la història que s'amaga darrere l'obra Winnipeg, el vaixell de Neruda, una obra que s'està representant al Teatre Poliorama de Barcelona. Ho farem amb l'actor Edo Tudela, i atenció, també ho farem amb dos testimonis reals de la història. Ells són Lola Patau, una de les passatgeres del vaixell, i l'altra és Verònica Aranda, neta del ministre xilè d'Exteriors que governava durant aquells anys. Serà just després quan tornarem a obrir els fogons de la nostra particular food truck, i ho farem avui per parlar de cuina amb Arnau París. A partir de les 12 parlarem de la petita pantalla amb Marc Andreu i obrirem la nostra tertúlia de safareig amb Júlia Elias. A partir de 2:45 del migdia encararem el tram final de la caravana descobrint amb qui parlarà la girocleta d'Olma Giró, i acabarem com cada divendres amb el sorteig de la cistella Caprabo.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, sapiguem qui són els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia.
El topall dels preus dels lloguers entrarà en vigor a Catalunya durant el mes de febrer.
Sí, el Ministeri d'Habitatge es compromet ja a publicar l'índex de referència de preus durant el mes que ve. És una de les mesures acordades entre el govern espanyol i la Generalitat després de la reunió d'aquest dijous. El sindicat de llogateres, però, creu que arriba molt tard i evita celebrar-ho fins que no entri en vigor.
I atenció, perquè Catalunya no podria tenir totes les competències exclusives sobre immigració ni tampoc aprovar una llei per expulsar els immigrants multireincidents.
Així ho diuen experts en dret constitucional, i s'igualeix, per tant, la proposta de Junts de deportar als països d'origen totes aquelles persones que hagin comès delictes de forma reiterada.
La Generalitat ha posat les bases de la formació professional per als propers 10 anys amb 3 objectius.
Promoure la vocació d'aquells oficis on hi ha feina però no s'acaben d'omplir les classes, és el cas de la pesca, la fusta o també la construcció. També augmentar les places dels cursos que tenen més sortides professionals, el sector químic, sanitari o també la informàtica. I per últim, reduir les places en aquells que ja no poden absorbir més treballadors.
I Grífols no convenç els inversors i es desploma un 16% a la borsa. La farmacèutica catalana ha mirat de calmar calmar els ànims dels inversors sense èxit aquest dijous en una conferència intentant desmuntar les acusacions de Gotham City Research.
El fons d'inversió els acusa de manipular els seus comptes. Els directius de Grifols, però, asseguren que estan treballant en el requeriment d'informació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Jan, bon dia.
Hi haurà Barça-Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya.
Els blaugranes van imposar per 2-0 a l'Osasuna i seran diumenge contra els blancs. Mateixa final que l'any passat, que es va saldar amb victòria a culer. Lewandowski i Lamine van fer les dues dianes del Barça davant un Osasuna que es va queixar, i molt, de l'arbitratge.
I atenció al Rally Dakar. Carlos Sainz lidera després de ser segon a l'etapa marató.
Etapa que ha tingut de tot, en la qual també Joan Barreda ha hagut d'abandonar. En cotxes ha guanyat Loeb, però Sainz és líder amb 20 minuts de marxa sobre Ekström. En motos lidera Ricky Brabec.
Cara bé, de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Dels duotrailers, els nous vehicles que ja circulen per les carreteres catalanes i de l'Estat i que s'han convertit en els germans bessons dels camions. Tot plegat en un dia on també ens desplaçarem fins a Tarragona per parlar de periodisme i on descobrirem el nou single dels valencians Bombay.
8 i gairebé 6 minuts, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com ho tenim avui, a part del fred?
Doncs mira, evidentment, tu has dit, fred, les temperatures han baixat, les mínimes, però en canvi, en contraposició, les màximes pujaran entre 2 i 5 graus respecte a les d'ahir. Per tant, al centre del dia, un ambient molt més atemperat, màximes entre els 12 i els 17 o gairebé 18 graus, les més altes cap a les comarques del sud. Tenim encara alguns núvols a la costa que aniran marxant a poc, hi ha boires a les comarques de l'interior, això fa que l'ambient sigui fred. Per exemple, ara mateix hi ha 2 graus sota zero a la ciutat de Lleida, però les temperatures màximes ja diuen que a poc aniran pujant i el sol s'acabarà imposant, tot i que el pla de Lleida la boira serà més persistent i no marxarà ben bé fins a migdia. Cap de setmana de sol i de temperatures més contrastades, matins més freds fins i tot que el d'avui, però en canvi de dia temperatures que cada dia guanyaran 1 o 2 graus. Això ens portaria un diumenge gairebé amb algunes màximes de 18-19 graus, per no dir gairebé 20 de màxima. Amb sol a tot Catalunya aquest dissabte, amb aquestes boires del matí a Lleida, i diumenge sí que augmentarà la nuvolositat, però sense cap conseqüència. I el temporal marítim que han tingut aquestes 3 últimes jornades i també els vents del nord que han bufat a la Costa Brava i a les comarques de Tarragona van desapareixent, i serà un cap de setmana també de vents fluixos al llarg de tot el litoral.
El cert, Jordi, és que aquesta setmana esperàvem algunes pluges i algunes nevades. Les nevades s'han produït amb contundència al nord del país, però també és cert que les pluges han sigut més minces del que podíem esperar. Els propers dies esperem precipitació?
No, la situació de pluges ja ha marxat. És cert que esperaven les pluges més fortes que esperàvem. Havíem dit que arribarien ben bé fins als 50 litres, les més importants. Això sí que ha passat a punts del Pirineu, que s'ha arribat a quantitats de 25-30 litres, però la resta no s'ha passat dels 15 litres, per tant, ha quedat una mica per sota. Benvinguda la precipitació, benvinguda la neu, que sempre fa bonic, i també, a més, també són reserves d'aigua, però de cara als propers dies no espereu amb precipitacions. Com a mínim, podria ser que de cara a dimecres-dijous de la setmana que ve passés un front, donaria alguns ruixats, però sempre cap a les comarques del Pirineu i a la resta pràcticament res. Per tant, a curt termini, situació de pluges no en veiem.
Jordi Miralles, com sempre, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, bon dia. Fins dilluns.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. La cosa ja millora per l'accident a la ronda litoral al tram de Montjuïc, i ara les cues van a la baixa amb 2 quilòmetres en sentit Besòs, i el carril reobert sí que continua actiu l'accident a l'AP7 de la demarcació de Girona, prop de la sortida de Figueres Nord, on hi ha algunes cues en sentit sud. De la resta de la xarxa en destaquem encara trams de 2 quilòmetres a l'A2 enllaçant amb la B23 a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, el tram de Ripollet a la C58 que passava d'ell, i a la ronda són 3 quilòmetres en sentit Llobregat des de Roquetes a la B20, i en el mateix sentit a la litoral hi ha 4 quilòmetres més de cues des del Fòrum fins al Poble Nou. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Bon cap de setmana. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
A qui li donem el bon dia avui?
Doncs mira, un bon dia una mica personalitzat, eh? Bon dia, segur... Vull dir per tu, perquè sé que t'agrada el tema, eh? Bon dia, segur que tenen un bon dia els fanàtics de la sèrie The Crown. És tètrica, això, eh?
Tètric?
Sèrie, no, 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 tètrica, eh? Ahí et foties del Mandalorian.
Tètrica, gens tètrica, eh?
A veure, podem fer una enquesta a la taula, si vols. És tètrica?
No, gens.
Vale, bueno.
Jo soc superfan de Crown, llavors.
Sí, tot això. Una mica tètric.
No. És com ha mort la reina, no? És com la música
no
que diu...
No és tètric, Rafa.
Per mi una mica tétric, però val, accepto tot.
No.
T'explico la cosa, Joan. Resulta que més de 450 articles de la sèrie The Crown, centrada, pel qui no ho sàpiga, en el regnat de la difunta monarca britànica Elisabet II, s'exposen aquests dies a Londres, un cop ja acabades les 6 temporades d'aquesta producció de Netflix. I atenció, a la casa de subhastes Bonhams, si podem veure tota mena... Sí, no sé si això es pronuncia així.
Quina, quina? Com es diu?
Bonhams. Bonhams. Vale. Si podem veure tota mena d'aquests elements que s'han fet servir per ambientar l'exitosa sèrie, i des del vestit utilitzat per recrear la coronació de la reina fins a la rèplica de la porta de Downing Street o les reixes del Palau de Buckingham.
Les reixes de Buckingham, eh?
Bueno, clar, les reixes aquelles. Els fans de The Crown, com tu, orfes des de que el desembre passat la sèrie va arribar al final, podran triar i remenar ara el que més els agrada, tot allò relacionat amb el rodatge, i anar rascant-se la butxaca si se'n volen endur algun record, perquè subhastarà. La cosa és que subhastarà tot. El dia 7 de febrer hi haurà la Crown Auction, la subhasta en directe, on es vendran fins a 150 vestuaris, accessoris i decorats.
Com es diu aquesta subhasta?
Crown Auction. Bueno, com diria
no, Humphrey... No, per ser, m'ho estic apuntant.
Com diria Humphrey Bogart, Crown Auction. Ja pots anar estalviant, Joan, perquè el tro de la coronació, per exemple, es calcula que es podria adjudicar per uns 23.000 euros.
Res.
Jo crec que...
Talonari.
Tu ves preparant la xequera, perquè sí, seria maquíssim que te posessis al bany de casa teva,
sí,
el tro de la coronació.
No? Bona,
i la carrossa reial podria arribar fins a 60.000 euros, per exemple. Te subhasta tot. O sea, tu ves pensant que vols...
Però els actors es subhasten o no?
Els actors... Bueno, no he llegit cap, però bueno, no se sap.
O alguna orella?
Una rèplica. Una orella! No, va dir una barbaritat. Que tenia a veure amb Diana de Gales, però sí.
No. No la diguis. No la diguis. Qui necessita la vitamina C aquest matí?
Mira, és un bon dia... Ai, no, que ara m'he liat, perdona. Per als clients de dues clíniques d'estètica de Manresa i Badalona, tornem cap a casa, que s'han quedat medio compuestos i sin novia.
Qué bonito es ser un loser.
Un loser, un loser.
Sin tener que soportar.
Va, moltes vitamines per als clients d'aquestes dues clíniques estètiques, d'aquestes dues localitats, Manresa i Badalona, que t'explico, han denunciat que dues franquícies del grup Dorsia, que són clíniques de cirurgia estètica, han tancat de cop i els han deixat sense tractaments, però amb deutes de milers d'euros en finançaments.
Ah.
O sigui, l'empresa mare, Clíniques Dorsia, diu que emprendrà accions legals contra aquestes dos centres i que ja no formen part del grup per incompliment greu de les condicions contractuals. Clar, tu imagina't el panorama. Ten deutes per un tractament estètic i de sobte tanquen i et quedes sense tractament, però amb el deute.
Això va passar, si no erro, amb una empresa de dentistes.
També, eh?
Sí.
Estaves allà pagant l'ortodòncia.
Hi havia gent que es va quedar amb l'ortodòncia posada.
És que és fort, perquè... i el deute no para, saps? El deute va entrant allà. Hi ha una cançó de Ricky López, d'una parella que ell li regala una cosa estètica a la nòvia,
sí,
i després ella el deixa i es queda sense nòvia i amb el deute, vale, que encara crec que és pitjor. Vale?
Sí, sí, sí.
Alguns d'aquests clients denuncien també males praxis i infeccions postoperatòries, per tant, per part de les dues clíniques que han tancat, que donaven llargues per les operacions als pacients que ja havien pagat, mentre no paraven de trucar als que tenien quotes pendents just abans de baixar la persiana. Les clíniques molt de fiar, sembla ser. Eh? Vitamines, amics amants de la cirurgia estètica de Manresa.
Vitamines i botox.
Bueno, clar. Bueno, botox, no, clar, han de buscar alternatives. No, clar, que Dorsia han dit que els hi donaran alternatives, però, per sort.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Ai, pobre. Jo diria que al rei.
Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero y mi palabra.
Certo, amb les sintonies...
Va de Reis, la cosa, avui.
No li agrada a ningú. Sí, la primera... el bon dia era per als The Crown i ara va de Reis. Escolteu, el rei que nos dimos entre todos no guanya per a disgusto. Resulta que la revista Hola, perquè té un... Saps? Té un... Hola, no es pot llegir normal.
Sí, sí, sí.
No, té les exclamacions, s'ha de llegir bé. Resulta que la revista Hola ha publicat una sèrie de fotos fetes a la festa que el rei Joan Carles va celebrar a casa seva a Abu Dhabi el seu 86è aniversari i han causat sorpresa a la zarzuela després de mesos en què la discreció ha marcat els últims viatges del pare del rei a Espanya. la proliferació d'aquestes imatges que ocupen la portada i 10 pàgines del número de la revista, recordem, Hola, que aquest dimecres s'ha posat a la venda, trenca el pacte a què havia arribat el rei actual amb el seu pare, amb l'objectiu de no crear polèmiques que afectin a la corona i alhora normalitzar les relacions familiars. Però no, de eso nada, amigo. Han sortit les fotos, una festa d'aniversari que es va celebrar, per ser el 5 de gener, clar, molt a prop de la festivitat dels Reis, i van assistir al voltant de 100 persones, entre elles les infantes, que van fer un forat en la seva tapeïda agenda per ser-hi, Maritxalar i Urdangarín, sembla ser que no van poder, por lo que sea, i després hi havia Álvaro d'Orleans, que pagava cosetes al bo del rei, us recordem, i l'exmarit de Corina. Que va, que, sí, sí, estava l'exmarit de Corina, que va parlar amb la festa, va fer un parlament, l'exmarit, de Corina. Bé, hi ha coses aquí que... Les coses es porten bé, tothom es porta bé. Això són partidaris, no? Cosetes, però el pobre de Felip sí sé quines coses ha d'aguantar ell qui aquí no va anar defensant la Constitució a tope. I vinga, va.
Jo tinc tantes preguntes respecte a això. Sí. Bueno, la primera és...
Avui tenim...
M'agradaria saber rosa. Per què no hi va anar Maritxalar.
Home, tindria alguna cosa gran, important.
Important, segur.
Segur.
Per què hi va anar l'exmarit de Corina?
Que són molt col·legues. Si es van conèixer abans ells que els altres.
Que amb Corina.
Que amb Corina.
Van haver regalitos a la festa?
Sí, home, sí, per suposat.
Hi havia piscina de boles?
Això a les fotos no surt.
No ho sé.
No surt.
Són les meves preguntes.
Vale. Doncs vinga, va fer un informatiu, un bon informatiu, un informatiu que nos llene d'orgullo i satisfacció.
Oh. Em deixes continuar el xascarrillo?
Va.
Gràcies, rei.
La caravana, l'informatiu.
Set minuts que passen de les 8 del matí i us comencem explicant un dia com avui que la contenció dels preus dels lloguers entrarà en vigor a Catalunya durant el mes de febrer. El Ministeri d'Habitatge es compromet a publicar l'índex de referència dels preus el mes que ve.
Sí, la consellera de Territori, Esther Capella, valora des de Madrid la mesura després de reunir-se amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
Hem acordat que les properes setmanes conclouran ja els treballs conjunts entre la Generalitat i el Ministeri per l'aprovació per part del Ministeri dels sistemes d'índex que s'han d'aplicar. El mes de febrer, un cop concloguin aquests treballs, doncs el Ministeri publicarà la memòria i de declaració de zones tenses d'aquests 140 municipis.
Per a Capella, l'acord era esperat i diu que mostra també certa sintonia amb la nova ministra Rodríguez. Tot i això, també ha lamentat que aquest pacte sobre els índexs arribi just ara.
El cert és que el passat mes de juny el govern ja va ampliar els municipis amb zones tensades, però quants i a on es concentren els habitatges més cars, Júlia?
Doncs mira, el govern de Pere Aragonès va ampliar de 60 a 140 els municipis amb zones tensades pel preu de l'habitatge on els propietaris, per tant, hauran de limitar el preu d'aquest lloguer. En aquestes zones on hi resideixen 6,2 milions de persones i, per tant, el 80% del total de la població catalana, hi ha pràcticament totes les localitats de l'àmbit metropolità de Barcelona, les quatre capitals, part de les comarques costaneres i d'altres de muntanya, com és Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló. Segons la nova norma, el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys després de l'actualització anual.
I qui ho veu tot plegat amb cert recel és el sindicat de llogateres, que creu que la regulació dels preus dels lloguers a Catalunya arriba molt tard.
La portaveu d'aquesta entitat, Carme Alcarazo, s'ha mostrat escèptica amb els acords als que han arribat.
Han passat 8 mesos des de que la llei es va aprovar. Sembla que al febrer hauria d'entrar en vigor la regulació, però tampoc ho volem donar per fet, perquè hem vist que durant aquest temps ens han donat moltes llargues. I què volen dir aquestes llargues? Cada mes que la regulació no entra en vigor són desnonaments, són pujades i són famílies que tenen menys diners per dedicar a comprar menjar, a pagar la llum.
L'entitat, per tant, evita celebrar res fins que vegi els detalls i la lletra petita d'aquest acord. També ha qüestionat el nou índex que publicarà l'executiu espanyol per tal de poder declarar zones tenses en aquests 140 municipis assenyalats per territori. L'entitat ha remarcat que cal que aquest indicador contempli els preus reals i no pas els preus de la bombolla dels últims anys.
Avui en aquest programa en parlarem de si servirà o no servirà aquest topall per regular el preu del lloguer que hi ha al mercat amb Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili. El saludarem més enllà de les 10 del matí. Altres qüestions, perquè Catalunya no pot tenir totes les competències exclusives sobre immigració i tampoc no podria aprovar una llei per expulsar els immigrants multireincidents. Així ho diuen experts en dret constitucional i s'aigualeix, per tant, la proposta de Junts per Catalunya de deportar als països d'origen aquelles persones que hagin comès delictes de forma reiterada. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Junts es frega les mans i pensa en quines competències aspira que tingui la Generalitat en matèria d'immigració. Controlar els fluxos migratoris, atorgar els permisos de residència i també expulsar els nouvinguts que cometin delictes de forma reiterada. El secretari general del partit, Jordi Turull, explica aquesta darrera mesura a Catalunya Ràdio.
Què passa amb la multireincidència? Doncs que, escolta, vas als jutjats, entres i surts, jutjats que estan col·lapsats i que al final la gent diu aquí no és que hi hagi multireincidència, és que hi ha immunitat per una sèrie de gent que no té la sensació que qui la fa la paga. I, escolta, jo no conec cap alcalde que estigui satisfet amb que al seu poble hi hagi 10-12 persones que hagin reincidit 210 vegades. És que, a veure, aquí hi ha un problema.
Però tot això és possible. En declaracions a Ràdio Estel, l'exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, explica que no.
La normativa sobre quién puede estar en España, quién no puede estar en España, quién entra o a quién se expulsa, esa normativa no se puede delegar por parte del Estado. Tendría que estar en una ley estatal y Cataluña la aplicaría. Lo que no se puede, digamos, que el Parlamento de Cataluña apruebe una ley catalana que diga que en Cataluña se expulsa a un multiresidente y en el resto de España no.
El govern espanyol de moment s'ha limitat a dir que el traspàs de competències es farà via llei orgànica perquè l'article 150.2 de la Constitució permet transferències a les comunitats autònomes, però no ha concretat quins nous drets tindrà la Generalitat. María Jesús Montero es la vicepresidenta primera.
El reparto de los cupos, hay muchas cuestiones que tienen mucho interés y tendremos que verlo paso a paso. Hace solo 12 horas que hemos llegado a este acuerdo y esto hay que desarrollarlo a través de una ley orgánica. Es decir, que hay mucho que dialogar.
El govern de la Generalitat d'Esquerra va en peus de plom i diu que abans de valorar la proposta vol conèixer la lletra petita de l'acord.
Gràcies, Judit. I encara sobre migració, atenció a aquesta dada, perquè l'Oficina d'Asil i Refugi del Ministeri de l'Interior ha rebut 163.000 sol·licituds de protecció internacional durant tot el 2023. Això és un 37% més que l'any anterior i un màxim històric que situa Espanya com el tercer país receptor de protecció internacional a la Unió Europea.
I segons les xifres, Catalunya és la tercera comunitat on s'han registrat més peticions, 14.800 després de Madrid, amb 52.700, i Andalusia amb 25.900. 150. Per nacionalitats, el país amb la procedència del major nombre de sol·licitants és Venezuela, amb 60.500, seguit de Colòmbia, amb 53.000, i el Perú, amb 14.000. Els tres països concentren el 78% del total.
Tot plegat en un any on es celebraran eleccions europees. Per tant, l'extrema dreta posarà aquest debat de la migració sobre la taula i haurem d'estar pendents de tot plegat. Una Unió Europea, per cert, que busca també posar-hi solució amb la redistribució del nombre de nouvinguts, però, de moment, sense èxit. Veurem també com acaba tota aquesta història. I la Generalitat ha planificat la formació professional per als propers 10 anys i ho fa amb tres objectius. Promoure la vocació d'aquells oficis on hi ha feina, però no s'acaben de complir les classes. Augmentar les places dels cursos que tenen més sortides professionals i reduir-les en aquells que ja no poden absorbir més treballadors. Pau Masip, bon dia.
Bon dia. Aquestes són les principals conclusions de l'informe general de prospectiva 2023-2026 que ha elaborat l'Agència de Formació Professional. En la seva presentació, el president Pere Aragonès ha remarcat la importància d'aquest document.
I això és bo pel teixit productiu, però també és bo per les persones i és bo per les empreses. Perquè un teixit productiu amb millor formació permet augmentar la competitivitat, permet oferir llocs de treball de més qualitat i, per tant, amb unes condicions laborals molt millors. I permet a les empreses de poder disposar del millor talent.
Es tracta d'un informe pioner, únic a tot l'Estat, que Aragonès ha reivindicat per combatre l'abandonament escolar. L'objectiu és potenciar la formació professional i que tot el sistema sigui més eficient, és a dir, que els centres de formació ofereixin les places que fan falta per cobrir els llocs de treball que tenen les empreses catalanes.
I quines serien aquestes feines, Pau?
Doncs l'Agència de Formació Professional vol ampliar les places als cursos per treballar al sector químic, al sanitari, en transport i manteniment de vehicles, en feines d'informàtica i comunicació o en serveis socioculturals i a la comunitat. Per altra banda, volen aconseguir que més estudiants s'apuntin als cursos de formació del sector pesquer, de la fusta o de la construcció, entre d'altres. En aquests, tot i que els estudiants troben feina un cop acaben la formació, no es cobreixen totes les places que hi ha als centres. A més, es vol estabilitzar l'oferta en cursos d'estètica, d'imatge i so o d'activitats esportives, per exemple. En aquests casos, l'estudi diu que ja hi ha prou professionals i no es preveu un increment dels llocs de treball. Per tant, es corre el perill de tenir gent titulada que després no trobi feina. L'informe també permet veure quins són els oficis que necessiten més professionals o en quins sectors preveu que faltaran més treballadors segons la comarca.
Gràcies, Pau. I avancem amb altres qüestions. L'empresa farmacèutica Grífols ha celebrat aquest dijous una conferència amb inversors amb l'objectiu de refutar les acusacions de Gotham City Research i donar més detalls sobre el que han titllat d'especulacions publicades per aquest grup.
Després de la conferència, durant la sessió de preguntes i respostes, la farmacèutica va assenyalar que la venda de la seva filial a la Xina els ajudarà a reduir el deute. Scranton, el vehicle inversor que el fons Gotham havia assenyalat d'haver estat utilitzat per maquillar la comptabilitat i que té actualment 22 inversors, només compta, de fet, amb 3 membres que formen part de la família Grífols, que sumen menys del 20% de les accions. Durant aquesta mateixa conferència amb analistes, els directius de la companyia també confessaven que la Comissió Nacional del Mercat de Valors els havia sol·licitat informació donant-los només 10 dies per entregar-la a la companyia, però no acabava de convèncer aquests inversors i la seva cotització seguia caient. Dijous a la tarda, aquestes accions es tornaven a desplomar al voltant del 16% fins a rondar els 10 euros. El descens s'accelerava cap a 3:45 de la tarda, instants abans de finalitzar aquesta trucada entre empresa i inversors. Finalment, la sessió es tancava amb un valor de 9,9 euros l'acció.
Respecte a tot plegat, cap dubte sobre res, però deixem-ho clar. Gotham City Research és una firma nord-americana d'anàlisi que es considera a si mateixa com un lluitador contra el frau. De fet, així la defineix el mateix Wall Street Journal. Ara bé, d'aquesta empresa, d'aquest grup inversor, què no sabem? Doncs no sabem on és, perquè oculta on es troba la seva seu. No sabem quants treballadors té, perquè tampoc ho diu. I, sobretot, tampoc diu quins són els seus beneficis. Els beneficis, per cert, que guanya després de devaluar altres empreses en borsa, com Grífols. I un altre nom propi un dia com avui, el de Carles Puigdemont, que seria el preferit per ser el president de la Generalitat. Així ho diu una enquesta del Sondeig d'Opinió de Catalunya que explica que un 19% dels enquestats van dir el seu nom sense haver-los donat cap opció de candidats.
Sí, i entre els votants de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont obté un 65% dels suports. Això és molt per sobre del secretari general Jordi Turull, que es queda amb un 5%, i de la presidenta del partit, Laura Borràs, que no obté cap vot, mentre que els votants de la CUP també el prefereixen com a president per sobre de qualsevol polític, fins i tot del seu propi partit. I pel que fa als simpatitzants d'Esquerra, un 34% aposta per Oriol Junqueras, que queda per davant de l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, i fins i tot Junqueras és el més ben valorat per als votants dels comuns. I entre els socialistes, Salvador Illa és el preferit, com també ho és per un 20% dels votants de Ciutadans.
Més dades sobre aquesta enquesta. És una enquesta que us dèiem a l'inici del programa, feta per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, escrita a la Universitat Autònoma de Barcelona i creat l'any 88 per la Diputació de Barcelona. Deia, més dades sobre aquesta enquesta és que l'independentisme perd 10 punts respecte a anys anteriors, però, alhora, la solució política més valorada seria el federalisme o el pacte amb l'Estat. 8:28, no deixeu d'anar al cafè de les mans, que fa fred, i nosaltres tenim més notícies. I encara en clau política, l'exdiputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha presentat un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans per la condemna del Tribunal Suprem per desobediència greu a l'autoritat quan va negar-se a respondre a l'extrema dreta durant el judici del procés.
En un comunicat, la formació anticapitalista ho considera un pas clau a l'hora d'assenyalar el paper dels tribunals espanyols en l'impuls a l'extrema dreta i per reclamar també el dret a l'objecció de consciència en aquestes complicitats. Reguant acudeix a instàncies europees després que el Tribunal Constitucional rebutgés el seu recurs el passat mes de juliol en considerar que no s'havia vulnerat cap dret. La CUP denuncia que la condemna vulnera el dret a la llibertat d'expressió i també la llibertat ideològica.
I alhora l'Audiència Nacional ha anul·lat la multa de 81 milions d'euros que el 2018 Competència va posar al Banc Santander, CaixaBank, BBVA i Banc Sabadell per coordinar-se i manipular el preu del mercat de derivats en condicions diferents de les pactades amb els clients. La sentència de l'Audiència diu que no s'ha acreditat que existís un pla comú entre totes les entitats bancàries.
I l'Audiència també destaca que no hi va haver acord entre els bancs ni tampoc una infracció única i continuada. Competència va considerar que abans de fer l'oferta al client, els bancs es posaven d'acord per fixar unes condicions allunyades de les que s'havien compromès a proporcionar, de manera que donaven la imatge que cadascuna d'aquestes entitats estava consultant les condicions de mercat. Per tant, el client creia que el tipus d'interès que se li oferia al moment del tancament de l'operació es corresponia amb el preu del mercat. Realment, era el que havien fixat amb anterioritat de comú acord sense atendre aquestes condicions de mercat.
I fem un apunt d'informació internacional. Sud-àfrica implora al Tribunal Internacional de Justícia que actuï d'urgència per salvar els palestins d'un genocidi.
El ministre sud-africà Roland Lamola ha dit que les represàlies contra Hamas no poden justificar un genocidi. Aquestes declaracions les ha fet a la vista que s'ha celebrat aquest dijous a l'Haia per la denúncia de Sud-àfrica contra Israel pel genocidi de Gaza. I avui serà el torn d'Israel per replicar i també per defensar-se de les acusacions de genocidi i de complicitat amb aquests actes genocides. El Tribunal Internacional de Justícia, òrgan judicial internacional que dirimeix disputes entre estats, està analitzant la petició de mesures cautelars que també ha sol·licitat Sud-àfrica per aconseguir una ordre judicial d'alto el foc a Gaza.
Tot això, si ho recorden, ja va passar en el cas de la guerra entre Rússia i Ucraïna, quan la Cort Internacional va imposar sancions a Rússia, però se'n va fer cas omís. Dues coses al respecte. Una, caldrà veure què passa si Israel també en fa cas omís. I la segona, també caldria preguntar-se per què en aquella ocasió, precisament Sud-àfrica, no s'hi va presentar en la demanda col·lectiva. Mentrestant, però, Felip VI s'ha decantat aquest dijous per la solució dels dos estats com via per resoldre el conflicte entre Israel i Palestina.
En el marc de la clausura de la Conferència d'Ambaixadors d'Espanya que s'ha celebrat a Madrid, el monarca ha condemnat la presa d'hostatges de Hamas i ha fet una crida també perquè siguin alliberats. També ha demanat que es respecti el dret internacional i el dret internacional humanitari. A banda d'això, ha afegit que sense una solució política que passa per l'establiment de l'estat palestí junt amb Israel no serà possible parar el cicle de violència o impedir també que aquest es torni a repetir.
I us parlem també aquesta hora sobre mobilitat perquè a partir de dilluns 15 de gener quedarà interromput el servei de la línia R4 entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i de Vilafranca del Penedès per obres del corredor del Mediterrani.
La interrupció d'aquest servei afectarà els dies feiners entre les 8 del matí, les 7 de la tarda i entre 2:15 i 2:15 de la nit. I els caps de setmana i festius no hi haurà talls, hi haurà transport alternatiu per carretera que passarà per l'Arbós i els Monjos. Les obres duraran fins al 16 d'agost.
Obrim també plena de successos. Els Mossos d'Esquadra han identificat la mare del nadó trobat mort en una paperera a la Bisbal de l'Empordà al matí del 2 de gener.
Segons ha avançat el diari de Girona, la dona ha explicat als investigadors que el nadó va néixer sense vida i que es va quedar embarassada arran d'una agressió sexual. Fonts properes a aquest cas expliquen que la dona ja ha declarat davant dels Mossos d'Esquadra com a investigada per la mort del nadó i que està pendent de fer-ho també davant del jutjat d'instrucció número 4 de la Bisbal que porta el cas. I en paral·lel, els investigadors estan intentant localitzar l'acusat d'aquesta agressió sexual. La dona ha sol·licitat un ordre de protecció.
I l'acusat d'agredir sexualment una noia amb discapacitat a Lleida el 13 de desembre del 2020 i de robar-li el mòbil perquè no ho expliqués ha reconegut els fets en el judici celebrat aquest dijous a l'Audiència de Lleida.
La fiscalia, que demanava inicialment 17 anys de presó, ha rebaixat la pena a 8 anys, 7 per agressió sexual i un per robatori amb violència i intimidació després que el jove hagi reconegut els fets.
¿Usted reconoce los hechos por los que se ha formulado escrito de acusación?
Sí.
El Ministeri Públic també ha valorat que el jove en presó preventiva des del gener del 2023 hagi consignat 50 euros de responsabilitat civil. Aquest jove i la víctima van quedar a la canalització del riu Segre a Lleida, van anar a un lloc apartat on la va agredir sexualment.
Per cert, que parlant d'agressions, l'actor Matthew Perry hauria agredit físicament diverses dones, segons ha explicat el diari britànic Daily Mail. Una d'elles, una d'aquests testimonis, seria una de les seves millors amigues, Morgan Moses, a qui hauria empès contra la paret durant un atac de ràbia el 2022. I el nombre d'incidències i robatoris en les esglésies i ermites del bisbat de Girona s'ha reduït a 7 al llarg del 2023, és a dir, 5 menys que en el mateix període de l'any anterior.
Ho ha anunciat la diòcesi aquest dijous després de reunir-se amb Mossos d'Esquadra i fer balanç de la campanya. El bisbat recorda que hi ha més de 1.100 temples arreu del territori i que tots ells formen part del pla de prevenció de robatoris que té actiu el cos de seguretat i el bisbat de Girona. Això des de l'any 2010. En més d'una dècada, el dispositiu ha permès reduir notablement les incidències registrades gràcies a la comunicació fluida entre les comissaries i els arxiprestats.
I també la policia catalana ha detingut un home de 28 anys per 7 robatoris amb força a pàrquings i trasters del districte de Sarrià de Barcelona.
L'home forçava les portes d'accés a aquests espais i s'enduia principalment bicicletes d'alta gamma. El valor dels objectes sostrets ascendeix a 45.000 euros. I a banda, els agents també van detenir 3 homes de 36, 37 i 42 anys per un delicte de receptació.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
35 minuts que passen de les 8, plana esportiva.
La caravana.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Jean, bon dia.
Hi haurà clàssic Barça-Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya.
Sí, els de Xavi Hernández no fallaven i aconseguien una victòria per 2-0 contra l'Osasuna, que els donava el bitllet per la gran final. La primera meitat acabava sense gols, tot i les diferents ocasions per part dels dos equips. Al minut 40, Rafinha es retirava amb molèsties a la cama, sent substituït per Lamine Yamal. Canvi de dinàmica a la segona meitat, amb Lewandowski, que trencava la igualtat al minut 59 amb un gol molt protestat pels navarresos per una falta prèvia de Christensen Arnaiz. El VAR validava la diana del polonès just després del gol. Entraven Pedri, que aquell mateix dia rebia l'alta mèdica, i Joao Félix. Als minuts finals, Budimir i Raúl García inquietaven la porteria blaugrana amb dues rematades. Al temps afegit, Lamine Yamal sentenciava després d'una bona jugada de Joao Félix. Precisament a Yamal li preguntaven pel Madrid en zona mixta. La motivació del davanter es resumeix en aquesta breu frase.
Hombre, todo lo que sea ganar el Madrid nos encantaría.
L'entrenador blaugrana Xavi va tirar d'ironia per celebrar la victòria 2-0, la roda de premsa.
Avui ja no hem guanyat per la mínima, ja no hi ha notícia. Són 2-0 que canvia la ratxa. Lo important és que ens generem, que ens trobem bé al camp, que avui ens hem trobat també còmodes, que hem dominat el partit i que hem sigut millors que el rival. Això és el que busquem.
El Barça s'enfrontarà al Madrid a la final diumenge a les 8 hora catalana.
La pregunta és si pot sortir amb aquest caràcter xulès després de la temporada que has tingut amb el Barça. En fi, l'Osasuna no estava gens d'acord amb algunes decisions arbitrals i jugadors i entrenador van mostrar el seu descontentament en finalitzar el partit.
Els més crítics eren el tècnic Jagoba Arrasate i el capità David García. Concretament protestaven per aquesta falta prèvia al gol de Lewandowski que hem comentat. Reclamaven una falta no assenyalada de Christensen sobre Arnaiz. L'àrbitre del VAR del Cerro Grande però no apreciava res punible en aquesta acció prèvia. David García mostrava el seu descontentament, la seva indignació, assenyalant que l'àrbitre havia sortit a beneficiar l'equip gran a Movistar.
Fue evidente para mí, pero casualmente o no, siempre cuando se suceden este tipo de faltas, siempre se decantan para los mismos. Y no quiero ser populista con esto, pero creo que ha sido evidente.
García va trobar un aliat inesperat a les seves paraules, Xavi Hernández. L'entrenador del Barça va reconèixer a Movistar que en directe hauria xiulat falta de Christensen.
Sí, a mí en directo me parecía falta de Andreas, sinceramente. Luego se ve que en la repetición no hay nada. Entonces, y luego la expulsión puede ser de Rafa también. Bueno, al final el árbitro a veces nos perjudica, a veces nos beneficia, en fin. Pero no creo que haya sido totalmente decisivo hoy el árbitro.
Per la seva banda, l'entrenador d'Osasuna, Jagoba Arrasate, li preguntaven si sentia que l'havien perjudicat amb l'arbitratge d'avui.
Sí, nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Y en esa hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Esas faltas para mí no tienen que ser revisables, porque esa al VAR no tiene que entrar a revisar. El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta.
creu que l'acció de Christensen ha estat decisiva pel devenir del partit.
Sigui com sigui, Pol, la Lliga ha donat a conèixer els horaris de la 23a jornada de Lliga de la competició.
Correcte, la competició domèstica. Tant Barça com Girona jugaran el mateix dia, el dissabte 3 de febrer. El primer entrar en joc serà el Barça, que visitarà l'estadi de l'Alavés Mendizorroza a 6:45 de la tarda. El Girona, per la seva banda, rebrà la Reial Societat a 9:00 del vespre a Montilivi, un dels duels més atractius de la jornada. L'altre duel atractiu i amb possible incidència sobre els primers llocs de la classificació és el derbi madrileny que Reial Madrid i Atlètic de Madrid jugaran a l'estadi Santiago Bernabéu diumenge 4, també a 9:00 del vespre.
I un cop classificats a la final de la Supercopa, també coneixem els horaris de Barça i Madrid a la Copa del Rei.
Recordem que la Federació Espanyola de Futbol havia donat dues opcions en funció de si passaven o no a la final. Per tant, ara sí que ja tenim la confirmació oficial. El Barça visitarà Unionistes de Salamanca dijous 18 de gener a 8:15 del vespre. El Madrid jugarà aquell mateix dia, el 18 de gener, però més tard a 9:15 contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano en el derbi madrileny de vuitens de final.
Nom propi avui també el d'Adrián González, entrenador de l'Espanyol femení, que deixa el club per unir-se a l'aventura de l'entrenador del Barça femení, Jonathan Giraldez, dels Estats Units.
Aquesta mateixa setmana el Washington Spirit va anunciar oficialment el fitxatge del tècnic blaugrana com a nou entrenador. La Lliga dels Estats Units comença el 15 de març i Giraldez no s'incorporarà als Estats Units fins un cop finalitzada la temporada amb el Barça. La resta de l'estaf tècnic, doncs, arrencarà la temporada sense Giraldez i en aquest grup hi serà Adrián González. Així explicava el mateix González els motius pels quals deixa l'Espanyol.
Es una decisión que ha sido inesperada. He tenido que tomarla con muy poco tiempo. Y los motivos principales únicos son porque bueno, he recibido una oferta, una propuesta profesional de otro club, la cual en el momento de vida en el que estoy, pues me encaja muchísimo para seguir creciendo.
González va signar per l'Espanyol aquest passat estiu.
Deixeu-me que us llegeixi una definició. MacGuffin és una expressió acuñada per Alfred Hitchcock que designa una excusa argumental que motiva los personajes y el desarrollo de una historia, pero carece de relevancia por sí misma. Queda clar? Doncs bé, Gerard Piqué ha resolt el misteri. 48 hores després d'anunciar el seu retorn als terrenys de joc com a entrenador, ha confirmat que tot plegat es tractava d'una campanya de màrqueting.
Que també se'n podria fer una bona pel·lícula. MacGuffin. Sí, senyor. Si és que tot estava orquestat per anunciar el seu fitxatge com a ambaixador i inversor d'un videojoc. En aquest, els usuaris podran competir i interactuar amb les seves alineacions i puntuacions mentre miren els partits en directe. D'aquesta manera, l'exjugador blaugrana acaba amb les especulacions sobre quina banqueta s'asseurà la seva nova etapa al futbol, ja que de moment aquesta situació no es materialitzarà.
I anem cap al bàsquet perquè el Barça s'enfronta avui als Žalgiris Kaunas a l'Eurolliga amb la intenció d'encadenar la seva cinquena victòria consecutiva.
Els de Roger Grimau a priori són favorits, ja que en els últims 5 enfrontaments amb els lituans els han guanyat sempre. És més, fa 7 anys que no guanya els Žalgiris al Palau. De fet, a finals de desembre van jugar contra ells i van guanyar 80-85. Grimau recorda el partit, que en aquest cas també han canviat coses des d'aleshores.
Sí, vam jugar fa poc, és veritat que han tingut canvis, que han canviat d'entrenador i això sempre comporta una reestructuració de l'equip, jugar alguns detalls diferents del que ens vam trobar allà.
El Barça ve de guanyar el primer dels dos xocs que va fer com a local aquesta setmana. Els Žalgiris també va vèncer el passat dimarts al València, 79-84 a casa. Els visitants es troben a la part baixa de la taula de l'Eurolliga amb un balanç de 7 victòries, 13 derrotes. El Barça una mica millor és segon.
I amb motor ja ha començat la segona part de la sisena etapa del Dakar, que va començar ahir i que dura 48 hores, una prova que està sent caòtica i on està passant de tot.
Fa només una estona l'organització ha admès que el temps de les motos no era el correcte i ha demanat disculpes. Ahir l'organització ja va haver de retallar la duració de l'etapa per problemes de gasolina entre els participants. La notícia és que Joan Barreda ha abandonat el de Castelló, ha patit un problema mecànic i diu adeu al que possiblement sigui el seu últim rally Dakar. Brabec és el nou líder en motos en cotxes, cop d'efecte de Carlos Sainz, que ahir ja va clavar mitja hora el segon classificat i continua el líder a la general en creuar avui segon la meta per darrere de l'OEP. Sembla que la situació encara està més de cara pel madrileny quan els seus rivals van caient. El Raji va abandonar ahir, Ekström s'ha quedat aturat aquest matí en una duna perdent un temps crucial i l'Ala Tillà pateix un problema mecànic al quilòmetre 530, ha pogut sortir després de dues hores amb arrencat.
I tornem a canviar d'esport perquè la selecció espanyola de waterpolo femení s'ha classificat per la final de l'Europeu.
Les de Miki Oka van ser molt superiors a Grècia a les semifinals, aconsegueixen el bitllet per la final, partit seriós de les jugadores que van demostrar solidesa al darrere i pluralitat al davant. 10 de les 11 jugadores que van jugar ahir van veure porteria. El combinat espanyol busca el seu tercer títol continental consecutiu contra Països Baixos, el país anfitrió, dissabte 8:45 de la nit.
Mentrestant, també la selecció espanyola pro d'handbol arrenca avui el seu camí al Campionat d'Europa 2020 24 davant de Croàcia.
Els de Jordi Rivera necessiten començar amb bon peu per poder optar a lluitar per les medalles de cara a la main round i entrar a la batalla per la plaça directa dels Jocs Olímpics. El combinat nacional està enquadrat al grup B de la primera fase juntament amb les seleccions de Croàcia, Romania i Àustria. En el partit d'avui s'enfronten a l'equip més difícil d'aquests tres rivals, los hispanos. Aquest diumenge s'enfrontaran a Romania, dimarts ho faran contra Àustria. Si Espanya aconseguís classificar-se per la fase principal, jugaria 4 partits més a Colònia els dies 18, 22 i 24 de gener.
I anem finalment cap als Estats Units perquè la NBA pallissa històrica d'Oklahoma.
Que va arrasar els Portland Trail Blazers per 139-77 més 62 al marcador. De fet, s'ha convertit en la cinquena diferència més gran en un partit de NBA en tota la història. El partit no va tenir color, s'esperava un enfrontament desigual, però al descans Portland ja encaixava un 75-39. Els Blazers són penúltims amb només 10 victòries, mentre que els Thunder lluiten per la conferència oest, segons empatats amb els Minnesota Timberwolves.
Gràcies, Pol, fins ara.
A tu, fins ara.
Gairebé 3:15 del matí, cara bé.
A la caravana, busquem la cara bé de l'actualitat.
Vinga, va, cara bé, Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui, per començar, us vull parlar i també presentar el nou vehicle que ja circula per les nostres carreteres, per les carreteres catalanes.
Ai.
Presentación.
Ai, perquè se'ns ha mirat amb una cara de... Ja veuràs, ja veuràs la mòpula.
Més vehicles, no. Després dels patinets...
Hi ha més. N'heu sentit a dir alguna cosa? Em sembla que no, eh?
Tinc ni idea.
No. Va, doncs jo us explico, cap problema. En aquest cas, fa només uns dies que la Direcció General de Trànsit, la famosa DGT, ha legalitzat la circulació de duotrailers.
Duotrailers.
Són uns camions de fins a 32 metres, per tant, déu-n'hi-do, i que es caracteritzen per suportar fins a 72 tones de pes. Una bèstia. Us heu quedat sense paraules.
Una bèstia de la carretera, sí, absolutament.
Llavors, perquè ens entenguem i els oients se'n puguin fer una idea, són idèntics als camions, però amb mides més grans. És com si siguessin dos camions junts. Val? Llavors... aneu-vos acostumant, perquè en principi, si teniu carnet i freqüenteu carreteres, us en trobareu. A partir d'ara us en trobareu bastants. Llavors, explicar-vos també que des del 2018 centenars d'aquests vehicles ja circulen per les carreteres catalanes i també de l'Estat de manera experimental, és a dir, han fet una mena d'experiment, però ha sigut ara, 6 anys després, quan la DGT ha decidit autoritzar-ne la seva circulació en plena normalitat. Per tant, el que dèiem, eh? Avui, Júlia Julvé, que potser va a Figueres, doncs si agafa el cotxe es troba un duotrailer.
No m'ho diguis.
Mentre no sigui pel carril del mig. Saps què et vull dir?
Sí.
O s'avancin entre si, que també.
Clar, anava a dir, la Júlia ara deia, ho diu conduir. I, a més, quan tens un camió d'aquestes mides al costat.
Sí, o davant.
Tots els tembleques, eh?
Jo també em poso molt nerviosa perquè no hi ha visibilitat.
Clar, per això mateix. Doncs imagina't un duotrailer. Imagina't.
Home. Sisplau, no.
Llavors, dit això, entenc que potser ara algun oient es pot preguntar i per què 6 anys després, no?, la DGT ha autoritzat aquests vehicles. Doncs la resposta és molt senzilla. En aquest cas, els duotrailers són vehicles molt ben vistos en el món del transport perquè disposen de dos remolcs, que d'aquí ve el seu nom duo, i això suposa un doble benefici, val? D'una banda, permet pal·liar la falta de conductors i conductores, cosa que està molt i molt bé, i d'altra banda, contribueix a reduir les emissions de CO2. Per tant, 2 en 1. Són més sostenibles.
Duo en 1.
Brillant. Matrícula per Pol Corredoira.
Uau.
Llavors, per acabar, un últim apunt, els requisits, si res canvia, per conduir aquests duotrailers seran els mateixos que es demanen per conduir els anomenats megacamions.
Molt el nom, eh?
Sí, molt, m'agrada molt.
Perdona, sembla un programa d'aquestos dels canals estranys.
Sí.
Megacamiones.
Megacamions. Llavors, entenc que us esteu preguntant, i quins són els requisits? Perquè jo, per exemple, Rafa Sanahuja el veig conduint un duotrailer.
Pam! Jo el veia més darrere.
També.
De càrrega.
No? Eh, que t'interessen els requisits?
T'ha quedat sense paraules.
No, he de dir que sí, però...
Vale,
però
moltes no. Gràcies. Mira, doncs els requisits són 4, eh? Vull dir, no us penseu que és fàcil conduir un duotrailer,
No.
Llavors, el primer requisit és estar inscrit en el Registre d'Empreses i Activitats de Transport del Ministeri de Foment.
Hecho, ho estic, des del primer dia.
El segon, haver inscrit en el Registre de Vehicles de la DGT els mòduls del megacamió o ara també del duotrailer.
Ja ho he fet, sí.
Sí?
Clar,
perfecte.
Evidentment.
Requisit número 3, que els mòduls de megacamió o duotrailer compleixin amb els requisits del Reglament General de Vehicles. Ah. Això la Júlia també...
L'estudiadíssim.
Sí.
I el quart requisit dels més importants, que el conductor tingui el carnet de conduir C+E, no sabia que existia jo aquest permís de conduir, sempre i quan, atenció, resideixi a Espanya i que tingui també un certificat mèdic, això ho hem de tenir tots els que conduïm, i per últim que disposi també prèviament del carnet de conduir C.
Clar, aquí, jo estic pensant en un nom... S'ha tret el carnet de conduir fa no gaire, la Rosalia, que no sigui del duo camión. Perquè no sabem exactament de quina, no, de quina disciplina. Perquè,
per fer les gires,
igual,
condueix ella.
Home,
doncs porta ella el duo camión.
Molts requisits, es demanen, això està clar, però sabeu, avui hi ha una miqueta més sobre els vehicles que circulen per les nostres carreteres. Si mai algun oient o vosaltres us trobeu un duo trailer, doncs sempre ho recordarà la caravana de Ràdio Estel. Sí. Oh. I no us espanteu, que ara no fan mal. Són grans, però no fan mal.
Jo que espero és no trobar-lo per una carretera regional, saps què vull dir?
No crec que tinguin...
Aquí, girant aquesta cantonada.
No la giro. O sigui...
Jo et diria que hem de canviar el nom de la caravana a El Duo Trailer.
El Duo Trailer. Sí. Hola, Júlia, si has d'anar a Figueres, compra't un duo cotxe.
Sí.
Anem a més cosetes, va.
Va, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui també us vull parlar de l'Helena Riego. Ella és una reportera que aquest passat dimecres va quedar atrapada a la vora del pantà Riudecanyes, això és a Tarragona, mentre feia un directe per Informatius Telecinco.
Ai.
Val? Aquest és el titular, perquè després critiquin els periodistes. Mm. És un esport de risc fer periodisme a vegades.
Evidentment.
Clar. Llavors, no n'heu sentit a dir res d'aquesta noia?
No. A més, jo no la conec, però és coneguda...
Ah, sí?
No és molt lluny de la meva persona.
Indirectament.
Uau. Sí, de debò, no.
Tots estem connectats, saps que estem a 5 passos de...
Els graus, no? 5 graus.
Sí, és veritat.
Graus de no sé què.
Llavors, si voleu us explico com va anar tot plegat. Segons hem pogut llegir, sembla ser que la periodista intentava enregistrar imatges pels informatius de la cadena on treballa, que, com dèiem, és Telecinco, i no se'n va adonar que s'estava endinsant en una zona de massa enfangada, és a dir, enmig de fang, val? Que, per cert, es va provocar per les últimes pluges de la zona. Llavors, és per això que la seva companya, la Sonia Belmonte, en veure com s'estava literalment enfonsant en la terra... Val?
O sigui, la càmera estava fixa i ella cada vegada anava baixant...
Anava enfonsant...
Fins que la crònica era...
El nas. No, clar, i la seva companya, la Sonia Belmonte, va dir, doncs anem a l'ajudar, pobra dona. Vull dir, una cosa és informar i l'altre posar en risc la teva vida.
La mare, no? I el productor passant de tot, saps?
Sí. Llavors, és una ajuda que, sento dir-vos, no li va servir de res, ja era massa tard i van haver de trucar els bombers, és a dir, no va poder fer-hi res per treure-la d'aquell fang, d'aquella zona fangada. Llavors, deixeu-me dir-vos que sort que van trucar els bombers, perquè quan van arribar es van trobar l'Helena, la coneguda llunyana de Pol Corredoira, coberta de terra i d'aigua, fins a la cintura.
Mora de Déu, senyor.
Val? És a dir, només li sortia la part de...
Hi ha imatges d'això, no?
Sí.
Però aquí hagués estat màgic que Telecinco hagués enviat un altre reporter per cobrir el que estava passant.
Sí.
Reporter.
Sí, exacte.
S'entrés en un bucle infinit, que cadascú anés enfonsant-se.
I acaben tots els reporters allà dins.
50 cròniques, totes
clar.
El mateix.
Res, és una situació que des d'aquí sona molt graciosa, no? Perquè tothom s'imagina, no?
Sí.
L'Helena allà, però...
La pobra.
Però és que ho és, de graciosa. No direm una altra cosa.
Ja no s'ho treu, del
currículum. Però us dic que no va ser fàcil de solucionar si tenim en compte que els bombers van haver, atenció, van haver d'elaborar una mena d'estructura amb les restes de troncs que hi havia a la zona per apropar-se a ella, perquè si no els bombers s'haguessin enfonsat també, i ajudar-la a sortir, vull dir...
Pobreta.
Un dia per explicar als seus fills.
Si tingués passe a Foro Cotxes, jo t'obriria aquest fil. Sí. Què opineu?
I res, dir-vos que finalment, i després d'un gran esforç, els bombers sí que van aconseguir treure la periodista d'allà, clar, no l'anaven a deixar allà.
Wow.
I tot plegat va quedar en un ensurt que, com us deia, doncs està a les xarxes socials, o sigui, podeu veure imatges del moment.
Ho buscarem.
Periodisme de risc. Ja ho hem
agradat la... el tema.
Vol.
Clar, és que hi ha una cosa molt graciosa, i és que jo a vegades, quan tinc un mal dia, em poso vídeos graciosos de reporters.
Per favor.
I a cada cosa...
Sí?
Uf.
No ho he fet mai.
Sí, des d'estar fent un directe en un lloc on fa molt de vent i que li caigui un rètol a la cara, i el planxi, literalment. No, és que les coses que ens passen als periodistes... Els que surten més al carrer, Déu-n'hi-do, poc se'n parla.
Jo sincerament...
Esperem que Judit Casellas i Pau Massip estiguin bé.
Sí, perquè Judit Casellas, si s'enfonsa, en seguida està enfonsada, això en seguida està fet. Bueno,
sí, Pau Massip costaria una mica més.
Costaria, aquí sí. ja costaria més. Però jo penso, escolta, tu posa't en la pell d'ella. O sigui, què fas... I com et sents? O sigui, pobre, quin mal tràngol.
Però saps què passa? Que la Núria ens deia que aquesta periodista és de Telecinco. No passa res. Mediaset estan acostumats al fangar.
Molt bé, aquí.
Ai,
excel·lent. Ja l'he deixat anar.
Aquí la pena és que no estigués en Piqueras.
També.
Ai,
va, anem a...
Anem a la musiqueta avui, va.
Sí, avui la notícia musical sona així.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí.
Que molt bé, no, això?
Sona molt a divendres.
Sí, sí, és una cançó que m'agrada molt. Tu, Rafa, què, la provem avui o no?
Què he de dir, Núria? Què vols que digui?
La veritat.
La veritat?
Sí, bé, sí.
A mi no m'agrada.
Oh,
no.
Ja està, sí.
Sí, ahir t'agradava? Qui era?
Sí, ahir va sonar
Jennifer
bé.
López. Jennifer López.
Jennifer López em va, sí, em va sonar bé.
A mi m'agrada. Sí, no? Sona sí. Bé. Doncs us explico. El que acabem d'escoltar és només un tastet de Yo Soy Libre, el nou single del grup de valencians Bombay, un grup com cal, m'encanten. Sí. Amb el que pretenen presentar i donar pistes del que serà el seu nou àlbum. Per tant, aviat tindrem nou àlbum dels Bombay. El seguiu vosaltres? Bueno, Rafa, segur que no. Vosaltres seguiu els Bombay?
Jo no molt. No, a mi hi ha una cançó, la de Solo si es contigo.
Ui, molt bé. És molt maca. Acabarem amb ella avui. És preciosa aquesta cançó.
Han de venir a la caravana?
Van venir l'any passat.
Van venir. No, no, era per... saps, per moderar els comentaris.
Bueno, van venir. Llavors, Yo Soy Libre és un single de pop que de nou fa una picada a l'ullet a la música espanyola i que ens marca el futur del nou àlbum d'aquest grup de música. Per cert, parlant del nou àlbum dels Bombay, doncs que sapigueu que de moment no hi ha data d'estrenes, haurem d'esperar una miqueta, però el que sí que sabem és que serà un disc amb grans col·laboracions, cosa que ja motiva molt, de bones a primeres, amb el que pretenen descobrir nous sons i demostrar a tots els seus fans que han madurat musicalment parlant. És a dir, una nova etapa dels Bombay, eh?
Cançons com aquesta volen demostrar la maduresa?
Sí. Jo soy libre. Més madur que això, no hi ha res, eh?
Que tot el que passa de Stravinsky és...
Si vols, un dia et dedico una cançó d'òpera.
Uau, no, que jo òpera tampoc toco.
No és d'òpera, ell és més del Fari.
Sí, el Fari.
Ho sento, però...
Com no compareu el Fari amb els Bombay?
Els Chunguitos
també.
Chunguitos.
Bé, el que diem sempre, per gustos colors, veurem quan anuncien la data d'estrena d'aquest nou àlbum. De moment esperarem una miqueta. I avui, com us deia, em prenc el luxe d'acabar la cara bé amb un dels grans temes d'aquest grup de música que es diu Solo si es contigo.
Gràcies, Núria.
Amarro.
3, 2, 1.
Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor, no. Solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Ahora estoy debiéndote la vida,
pasando desapercibida mi manera de sufrir,
porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor.
Radio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre.